Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Aquest dijous sant començarem i parlarem d'una de les notícies que hi ha, entre d'altres, hi ha unes quantes, eh? Però nosaltres posarem l'ull en el trànsit. Avui s'espera doncs un moviment important de cotxes arreu de Catalunya, de desplaçaments, possiblement la primera Setmana Santa normal, entre cometes, diguem-ne normal, perquè encara igual hi ha mascaretes, no, s'han d'utilitzar, però podem parlar de normalitat en qüestions d'accions, de moviments, d'oci obert, de vacances, de desplaçaments. Per això posem l'ull a la carretera. L'associació Stop Accidentes ha posat i posa avui en marxa la campanya Ves, Torna i Viu, i és del que es tracta. Atenció a la carretera, paciència a la carretera. És cert que possiblement posar-se la meta com víctima zero és un lloable, hem de fer-ho, però encara és una mica utòpic. Per això, molta atenció. I pot passar qualsevol, molta atenció. Parlarem amb la coordinadora de recollida, a la psicòloga de Stop Accidentes, que ens ho explicarà molt bé aquí al programa. Però ara anem a repassar com tenim precisament el trànsit, el temps i l'actualitat. Amb el Carlos Osada. Bon dijous, Sant Carlos.
Molt bé, molt bon dijous. Doncs aviam, arriben dies de molt bon temps arreu de Catalunya. Avui dijous el sol comença a imposar-se ja a poc, després d'un dimarts i d'un dimecres passats per aigua. Avui la temperatura puja clarament, sobretot al litoral, Terres de l'Ebre, l'interior de Tarragona i Lleida, amb valors que poden arribar al pic del dia als 25 graus. Demà divendres, doncs, encara tindrem algunes nuvolades, no pluja, i les temperatures que es mantindran a nivells com els d'avui. I de cara al cap de setmana, doncs, tenim un dissabte i un diumenge, i també un dilluns de Pasqua, amb temps molt estable, temperatures, atenció, per sobre de la mitjana per l'època d'aquest any, amb valors que poden arribar fins i tot als 30 graus a l'interior de Catalunya. Ara, 21 graus a Barcelona, 20 a Girona i Tarragona i 13 a Lleida i Andorra la Vella.
Molt bé, que en destacarem del trànsit, perquè avui suposo que és un d'aquests dies claus de carreteres.
Sí, sí, el que passa que a la gent del Servei Català del Trànsit se'ls ha desmuntat l'operació sortida en el sentit que ho tenien previst tot a partir de les 3 de la tarda i està sent un matí realment caòtic a la xarxa via. I el transport públic, anem per pans i anem pel que funciona bé, no hi ha cap incidència, per tant, transport públic normalitat. En canvi, la xarxa viària, aviam, ho tinc apuntat aquí i hi ha moltíssima cosa, aviam si ho puc explicar amb deteniment i que la gent s'enteri, que prengui bona nota, sobretot els que han d'anar cap al sud de Catalunya, cap a Tarragona o la Comunitat Valenciana. L'autopista Passet està molt complicada a hores d'ara, hi ha retencions a partir de Sant Cugat del Vallès ja, les més importants a la zona del Penedès i cap a Tarragona. A Subirats hi ha 19 quilòmetres de cua en direcció cap a les comarques del sud de Catalunya i més endavant a l'Ametlla de Mar 12 quilòmetres de cua en direcció cap a la Comunitat Valenciana, cap a Castelló. Molts vehicles intenten sortir del col·lapse que hi ha en aquesta autopista Passet a la banda sud i en decideixen anar a agafar la Nacional 340. Doncs atenció, també hi ha retencions, en concret la més important, d'uns 6 quilòmetres a la zona del Perelló. Això a la banda sud de l'autopista AP7. A la banda nord d'aquesta autopista també tenim retencions amb diversos punts. Paciència, doncs, també, eh? A Sant Cugat tenim retencions a Montornès, a la Roca i més endavant fins a Sant Celoni. Ara ens situem a les comarques de Girona. Hi ha cues també importants a les carreteres que porten cap a la costa, a Torroella de Montgrí, al C31, a la C63 a Vidreres i a la C65 a Llambilles. Tot això porta cap a la zona, els turismes i els cotxes i la gent, cap a la zona de la Costa Brava. Retencions també a la banda dels Pirineus, a la C16. Hi ha retenció concretament a Cercs i ja tornant cap a la ciutat de Barcelona ara, trobem retencions a la Ronda de Dalt en direcció Llobregat. Hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat en aquesta Ronda de Dalt i crec que no em deixo ja cap cosa més.
Home, mare meva.
Ho hem fet un repàs.
Hi ha caos.
I aquest matí també ha estat un matí complicat a les comarques de Lleida. A l'autovia 2 hi ha hagut boira pràcticament tot el matí entre la zona, entre el tram entre Soses i Bolllloc, ara aquesta boira ja es va esvaint, però encara cal anar amb molta precaució. Vull dir que és un matí complicadíssim, aquesta operació sortida. Les mesures es posaven en marxa a partir de les 3 de la tarda, però els accidents que hi ha hagut, sobretot en aquesta autopista Passet i a la zona de Subirats i a la zona de l'Ametlla de Mar, doncs, han desmuntat tot el programa previst. Té matí molt complicat, molta paciència, i si podeu retrasar la sortida de casa fins una estona més que s'hagi clarificat la situació, si heu d'anar cap a Tarragona, doncs molt millor.
No, sobretot paciència i prudència a la carretera, sobretot avui. A la una,
si sembla, t'explico més coses.
Això, bàsicament, és actualitat.
L'actualitat
és aquesta.
Doncs
decidirà nosaltres també parlarem d'això. Molt bé, gràcies, doncs, Carlos. A la una més. Gràcies. L'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Molt bon dia. José Miguel, companys, no crec que a la una s'hagi desfet tot aquest embús.
No, en 40 minuts, no. Hi haurà més.
No ho veig, eh? No ho veig. Escolti, què veu vostè aquesta nit? Barça-Eintracht de Frankfurt.
Jo crec que sobre la taula passa el Barça.
Bé o justet?
Jo crec que passarà bé.
Doncs bé, està vostè amb la majoria, Cruz, perquè és la pregunta blaugrana del dia, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Què passarà aquesta nit amb el Barça? Passarà bé 56%, acabem de començar aquesta enquesta, Passa justet 28%, cau eliminat 17%. Pendents d'aquesta última hora que en la jornada d'avui ens porta fonamentalment dos fronts. Un, la trobada de directives, dinar, de germanor entre la directiva de Laporta i la directiva del Eintracht, i veure què passa definitivament amb Gerard Piqué, que està dintre de la convocatòria, que ha de rebre l'alta mèdica si és que vol jugar, i que, evidentment, doncs, totes les parts veuran què és el que passa al final. Si Piqué pot estar o no pot estar en aquest partit que analitzarem de la mà d'un campió de Lliga, Manolo Márquez, és l'entrenador de l'equip campió de la Lliga de la Índia. A més, de tot això, els alemanys, s'ha trobat vostè algun seguidor de l'Eintracht pel camí venint cap a la ràdio? Jo sí, eh?
No.
Jo sí, el Trump...
No, és que he vingut aviat a la ràdio, Jo estava aquí a la ràdio molt aviat, bueno, i els alemanys no venen precisament a matinar.
Aquesta gent s'aixeca ben d'hora, també.
Sí, home, sí. Sí.
No, ho dic perquè...
Jo... Miri, no m'estiri de la llengua.
No
s'aixequen d'hora. No, és veritat, no és cert.
Com que no?
No.
Perdoni. Alemanya?
No, a Alemanya igual sí.
Ah, vale.
Jo dic que avui... Aquí vostè...
Vale.
No, quina pregunta m'ha fet vostè?
No, home, que els alemanys estan acostumats a aixecar-se aviat.
A mi m'has preguntat... T'has trobat...
Algun alemany venint cap a la ràdio?
I jo dic, no, perquè matino. Vostè va veure els aficionats alemanys ahir a la Rambla?
Vaig veure uns seguidors alemanys ahir a la Rambla.
Vale, ja està. Ja no cal dir res més, no?
No, em diuen
que aquesta gent matina...
Bueno, miri, escolti, sap què passa? Que farem que Víctor Navarro, avui a Esports Copé, doncs agafi un quàntum d'última tecnologia...
Com em posa els bassals i m'empenya perquè caigui els bassals de nassos.
Jo no li empenyo res. Vostè és el que va als bassals directament.
Sí.
Sempre li passa el mateix.
Com les polilles a la luz.
Sí, encara em recriminarà vostè que jo vinc aquí amb titulars de premsa que són fakes. Doncs no. Víctor Navarro.
Això aquí no ho fem.
Anirà als carrers de Barcelona amb un quàntum per veure com està l'afició de l'Eintracht. Recordem, 5.000 amb entrada del Barça concedida a l'Eintracht de Frankfurt, amb entrada oficial d'afició visitant, anem a dir-ho d'aquesta manera, 10.000 més amb entrada que han aconseguit aquesta entrada, vagi vostè a saber de quina manera, i que estaran repartits per d'altres zones de la graderia del Spotify Camp Nou, i alguns més que no tenen entrada i que anem a veure com es comporten, i tant de bo que ens permetin doncs, passar un dijous sant, si més no, tranquil. Que a l'Espanyol parlarà Fernando Calero, i que en el món del bàsquet hi ha 3 partits en presència catalana a la jornada 19, i que ja tenim campió de Lliga de Waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta, que ahir va derrotar per la via ràpida el Club Natació Barcelona.
Molt bé, abans de marxar, un número del 200, del 0, no, del 0 no, de l'1.
De l'1?
De l'1 al 253.
253.
Sí, sisplau.
Doncs mira, avui és 14 d'abril, doncs 144.
144. Bé, com sempre, ara farem número del 0 al 5.
Del 0 al 5. El 3.
A vostè sempre el 3.
M'agrada més els senars que els parells. Sí, és veritat.
I, en aquest cas, senar, encara que abans ha escollit un parell. Però bé...
No, la data del dia, 14 del 4.
Sumarà com sempre o restarà?
Miri, com avui m'esteu acusant fora de micròfon de coses que no són veritat, avui restaré.
Molt bé, llavors es queda un 141. Mira, un capicua a la
mar de capicua, maco. Tu.
Un capicua a la mar de maco. Gràcies, José Luis.
A vostè, senyor.
A l'hora més.
Després torno, no?
Sí.
Vale.
Sí,
avui, cansis una mica avui.
Avui el David de l'Asco té festa, no fem excavades, així que estarem nosaltres aquí fent migdia. És el 141. Aquest número 141 és el guanyador o guanyadora del dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Ja sabeu, Masia Can Sant Isidro, a Palau Solità i Plegamans, tenen un menú graellada que no t'ho acabes, un menú graellada fantàstica a Masia Can Isidro, al carrer de Sant Isidre 13, Palau Solità i Plegamans. El telèfon per reservar o mira, busca taula, 93 8 64 30 40. 93 8 64 30 40. I a més, tu que em pots encarregar ja la graellada i el plat que li t'agrada, evidentment. També el trobaràs a la web, cansidro.com. Els millors menús i moments a la Masia Can Isidro. 93 8 64 30 40. I la guanyadora, que me la passen, és la Àngela Riera. Àngela Riera, Àngela Riera, tens aquest dinar per dues persones a Masia Can Isidro. Àngela Riera, moltes gràcies per participar i a tots els que us heu enviat un mail per participar en aquest sorteig. Àngela Riera, felicitats i que vegi de profit, eh? De seguida parlem de la campanya Ves, Torna i Viu, que posa en marxa avui mateix a Stop Accidentes, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niños, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias. Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Diferents institucions no es cansen de fer campanyes per fer prevenció, per fer educació a l'hora de conduir, educació viària, en aquest cas, per intentar reduir al màxim possible les víctimes. Podríem parlar d'una víctima zero o de zero víctimes, encara que és una mica utòpic no parlar d'això, però tant de bo fos així, eh? D'entrada, prudència. Allò de això no me va passar a mi no acaba de funcionar en aquestes coses, així que molta prudència. Parlem de la campanya de prevenció de sinistres viaris que posa avui en marxa Stop Accidentes amb motiu d'aquests desplaçaments de la primera Setmana Santa normal, per d'alguna manera, des de fa 2 anys. Ves, torna i viu. Tenim el telèfon per parlar d'això a la psicòloga d'Stop Accidentes, la Laura Duro. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, avui comencem aquesta campanya de prevenció de sinistres viaris. Són punts claus, dies claus de grans moviments de trànsit a les carreteres. En crec que, com he dit, els ulls s'han de posar sempre. En què consistirà aquesta campanya?
Doncs aquesta campanya la realitzem en diferents indrets de tota Catalunya, on tenim instal·lats varis voluntaris que s'han repartit amb bencineres a Barcelona, a la província de Lleida i Tarragona. L'objectiu principal de la campanya és el de sensibilitzar la importància de que tots els voluntaris transmetem un missatge a favor de la seguretat viària, apel·lant a la responsabilitat individual de cadascun dels conductors. Mentre els conductors estan repostant benzina, doncs els voluntaris s'acosten i el que fan és donar aquesta informació. Ho fem a través d'uns punts de llibre on tenim explicada doncs, tota aquesta informació que ajuda a evitar un sinistre de trànsit.
És qüestió de, quan parlem de sensibilitzar, sensibilitzem, aprenem com a base l'experiència real d'aquestes persones.
Exacte, sí. Molts dels voluntaris que participen no, són persones que ja han patit un sinistre de trànsit o bé són familiars que han perdut alguna persona o un ésser estimat en un sinistre. Aleshores, bueno, doncs per nosaltres és molt important també que ningú doncs, hagi de patir aquest dolor i les conseqüències que suposa l'impacte dels sinistres. No? Per això doncs, aquesta motivació en donar aquests missatges de sensibilització per prevenir qualsevol situació de risc, que bueno, ja sabem que la majoria dels sinistres són evitables perquè hi ha el factor humà darrere i nosaltres doncs, apel·lem a donar uns consells perquè les persones els compleixin i si entre tots respectem les normes, al final doncs, entre tots podem evitar els accidents.
Les xifres de l'any passat són esgarrifoses. Van morir 1.004 persones en sinistres mortals, ferides greus unes 3.728. Són xifres importants. Quins consells serien aquests que podríem donar? Podríem fer 5 cèntims?
Sí, de fet, bueno, a nosaltres aquestes xifres el mateix, no? Són xifres que són inacceptables i qualsevol persona que estigui afectada en un accident, el que hi ha darrere és tota una família destrossada i un impacte que moltes vegades no es veu en aquestes xifres. Per nosaltres, els consells que donem per ajudar doncs, a compartir aquesta vida amb el trànsit té relació amb el fet que el conductor ha de revisar el vehicle, els pneumàtics, les llums, abans d'emprendre qualsevol viatge ara mateix, ara a la Setmana Santa, sobretot el fet d'utilitzar el cinturó, el casc, apagar el mòbil, perquè al final les distraccions són un dels factors de risc que està present en molts accidents i mentre conduïm el mòbil ha de quedar totalment prohibit la seva utilització, el fet de respectar la distància de seguretat, les senyals, sobretot controlar aquesta velocitat i reduir-la si el terra està mullat, i bueno, el tema de les descansos, no? Res d'alcohol, res de drogues, ni àpats copiosos. No? Una mica aquesta consciència del risc que poden suposar els comportaments més irresponsables que acaben produint situacions molt desagradables com el sinistre.
Bé, el cas és que tot això som conscients, hem parlat molt de tots aquests consells que estaves donant, consells doncs, com atenció personal i sobretot també la mecànica del cotxe, però tot això continua passant. Llavors, se'm passa pel cap que segurament la conclusió a la que arribes és que moltes persones podem pensar allò de «eso no me va passar a mi».
Exacte, és un pensament generalitzat, una percepció que les persones tenim, no? que el fet que els accidents són cosa, o els sinistres són cosa que passen als altres. Aleshores, és una percepció totalment errònia perquè tots estem exposats tant a produir un accident, perquè, com hem dit, és molt fàcil si utilitzes el telèfon mòbil conduint a tenir aquesta distracció, i ja et dic, són qüestions de segons en què passen els accidents, i per això és important ser conscients i no fer-ho, no? I valorar sobretot la pròpia vida, no? Perquè al final els accidents, els sinistres passen en qüestió de segons i són decisions que es poden evitar, no? Són, assumim riscos innecessaris i per tant és important tenir aquesta consciència constant i sobretot aquest pensament, no? De mi no em passarà, bueno, qüestionar-lo, si més no, no? I dir que és possible que ens passi i sobretot si assumim aquests riscos, més probabilitat tindrem de patir aquests accidents, no? I per això és important doncs, ser més responsables i tenir-ho molt present a l'hora de conduir, que no és cap joc.
No, molta calma, molta tranquil·litat. Recordeu, un accident et pot canviar la vida. Sobretot és un accident greu, evidentment, eh? Clar, moltes vegades s'ha parlat, Laura, de zero víctimes a la carretera. Com una ja és molt, i és cert. Però em sembla una xifra utòpica. Em sembla una xifra que està molt llunyana. Es podria arribar a víctimes zero a la carretera?
Bé, nosaltres com a entitat, de fet, és un dels objectius també que tenim marcat, no? Són les línies a nivell de polítiques europees que ens marquen aquesta xifra 0-0. Zero accidents, no? Zero víctimes mortals. De fet, nosaltres ojalà, pensem que ojalà arribem a aquest objectiu, per molt utòpic que pugui semblar. Nosaltres el que fem és treballar cada dia perquè així sigui. I al final creiem que tot això és un conjunt de mesures que entre moltes persones, no, que formem part d'aquest àmbit de la seguretat, de la mobilitat a nivell polític, d'administracions, a nivell d'associacions, moltes persones que hi treballem, no, doncs hem d'intentar complir amb aquest objectiu, amb totes aquestes campanyes de prevenció que es realitzen i totes aquelles mesures que s'hagin d'anar prenent per evitar doncs, qualsevol tipus de sinistre.
No oblidem una cosa, la víctima zero, víctimes a la carretera, o com a mínim evitar el màxim d'accidents greus i lleus possibles, comença per un lloc, comença per nosaltres mateixos, els que circulem per les carreteres, els que fem ús de les vies. Així que, a partir d'avui, no només aquesta Setmana Santa, que és quan hi ha més volum de trànsit, sinó qualsevol dia que ens desplacem, sobretot paciència, ulls, atenció a la carretera. Laura Duro, psicòloga de Stop Accidentes, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, i només recordar el lema de la campanya, el Ves, torna i viu, no? El més important és que volem que tornis i sobretot pues, apel·lar a aquesta prudència a la carretera. Gràcies per l'atenció.
Sempre és un plaer, Laura, molt amable. Bé, de seguida parlarem del que ens ve a sobre, que són les mones de Pasqua, també, que és un d'aquests productes pastissers tradicionals del dilluns de Pasqua, d'aquest dilluns de Pasqua. Però ho mirarem d'una altra manera. Ja vam parlar amb l'Elies Miró, que és el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, sobre la previsió de mones. Ja sabem que l'Alexia Putellas, en qüestions esportives, ha rellevat a Messi, per exemple. Però parlem de la matèria en si mateixa, de la xocolata. Sabeu que hi ha un museu de la xocolata a Barcelona que guarda grans obres mestres, de mestres xocolaters? De seguida en parlem d'aquest museu, del Museu de la Xocolata, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Jueves Santo. Eucaristía, sacerdocio y amor fraterno. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo por la tarde, siente la Semana Santa con 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez. Y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer. Y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por...
Va, parlem de la xocolata. És la gran matèria prima de les mones de Pasqua. Vull dir, la mona en si mateixa no és el pastís. Sí, ho sabeu, però si alguna cosa està despistada, alguna persona està despistada, pensa que la mona és tot. No, no, la mona de Pasqua és la figureta de xocolata que ha de portar el pastís. La base, aquí és on està tot l'art, a part de la figureta i de més. Hi han coses increïbles que fan por, fins i tot, menjar-se-les. Sabeu, a vegades, quan veus aquestes mones que són obres d'art de mestres xocolaters, a mi em recordo una mica les falles. Quan veu les falles valencianes allà que veus, ostres, la feinada que hi ha aquí per construir això, i després van i ho cremen tot. Doncs fa igual amb els masmones, amb la paral·lisme, enteneu-me les diferències, que fa pena menjar-te-la. Bé, parlem del Museu de la Xocolata. De les mones, parlem de la xocolata en aquest cas, i tenim al telèfon el Paco Gil, que és director del Museu de la Xocolata. Paco, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Igual la pregunta és una mica òbvia, però què trobarem al Museu de la Xocolata?
Bueno, el Museu de la Xocolata ja és tot un referent a la ciutat de Barcelona, perquè voldria recordar que el mes d'octubre d'aquest any passat doncs vam celebrar el 20è aniversari, per tant, portem 20 anys de tradició cultural i gastronòmica a la ciutat comtal, i és un espai que estem renovant, perquè després d'aquests 20 anys doncs, volem actualitzar-lo amb noves tecnologies, però la pandèmia tot just ens va agafar amb l'última i darrera fase de la reforma del museu. Al museu hi podeu veure tot un equipament cultural vinculat a aquest producte, que és un producte molt conegut, però alhora molt desconegut. Tot això distribuït en 7 àmbits, d'uns 3 quarts d'hora aproximadament de recorregut, i a través d'interactius, pantalles tàctils, audiovisuals, doncs el visitant permet tenir una idea global del que hi ha al voltant de la xocolata, des del punt de vista històric, tecnològic, cultural, etcètera.
Clar, és veritat que si parlem de xocolata, tothom, no només aquí, sinó tot el planeta pràcticament sap què és la xocolata i qui més, qui menys l'ha tastat, no? Ha menjat xocolata, però quina és la part que desconeixem de la xocolata?
Doncs mira, la part que hi ha molts aspectes. Per exemple, que hi ha moltes varietats de cacau, no únicament les tres més conegudes, que són Trinitario, Forastero o Criollo, per exemple. Una altra curiositat és que el criollo és la varietat de menys producció a nivell mundial. Només un 3% de tot el cacau és varietat criolla, per tant, un dels cacaus més bons del món. O que Ghana és el principal país productor del cacau, amb un 85% de producció mundial. Que el cacau es cotitza a les borses de Londres i de Nova York i, per tant, és un objecte d'especulació bursàtil. O aspectes desconeguts com que d'aquí pocs anys alguns economistes més radicals parlen de que el preu del cacau estarà per sobre del preu del petroli. ¿Vale? Podríem estar tot el matí parlant de curiositats.
En sèrio? Vull dir, per sobre del preu del petroli?
Tenim present que el 85%, com us deia, de la producció mundial es fa a Ghana,
sí,
al nord d'Àfrica. Per tant, imaginem-nos una situació, una tormenta perfecta. Ja. Una guerra civil a Ghana, unes tormentes o uns tifons a Venezuela o Madagascar o Ecuador o Cuba, i tot això amb la incorporació dels xinesos al consum, perquè us Clar. Vull recordar doncs, que els xinesos s'han incorporat perquè d'alguna manera els agraden els gustos europeus. Ara en aquests moments estan a 30 grams per habitant i any, però en el moment que s'incorporin de forma massiva el consum, i la demanda pugi, i l'oferta escassegi, com us deia, podria arribar a assolir una xifra realment espectacular.
Ostres, ara que parles d'això, és força curiós, perquè clar, si arriba tot això, que ja coneixíem, no?, el valor del cacau, històricament parlant, a Catalunya no podria cultivar-se cacau?
No es pot cultivar. S'ha de cultivar en unes condicions situades entre els tròpics, vale? en una situació geogràfica. En unes situacions de moltíssima humitat, amb molts altres arbres que protegeixen, i per això es diuen mamà cacau, aquest arbre fruiter del cacau. Per tant, les condicions d'humitat i de calor han de ser unes molt concretes i molt determinades, i seria impossible que Europa es pogués conrear cacau.
Bé, aquests dies feu activitats i proposeu activitats des del Museu de la Xocolata, activitats de Pasqua pels nens i per tota la família. Quines són aquestes activitats?
Doncs, com us deia, el museu s'ha convertit en un referent cultural. Tradicionalment per Pasqua, excepte la Pasqua de l'any passat, que fruit del confinament doncs vam haver obligats a tancar el museu de forma provisional, i hem recuperat amb molta força doncs aquesta campanya de Pasqua 2021, en la que ofertem dos tipus de tallers. Tallers per als infants o tallers per a les famílies. Per tant, és una mateixa proposta en la que cadascú es decora el seu propi ou de Pasqua i se l'endú cap a casa seva amb una caixa. I, per tant, són creacions fetes per un mateix i en base doncs, a gustos, interessos de colors, artístics o de creació de cadascun dels visitants. És una oferta que té molt d'atractiu. De fet, hem esgotat totes les places que teníem que havíem publicat al nostre web.
Sí.
Per tal de garantir les mesures sanitàries hem hagut de reduir l'aforament tal com estableixen les normes sanitàries.
Bé, un quan pensa en xocolata, sobretot en aquesta època, pensa en les figures de xocolata, en els mestres xocolaters que fan obres d'art. És que és així, són obres d'art destinades a que la gent se'ls mengi. També teniu, no sé, una col·lecció de figures d'art o concurs, teniu també un concurs de figures de xocolata.
Com tu bé has dit, el pastisser català ha traspassat les fronteres d'allò merament gastronòmic i ja s'ha convertit en un artista. Precisament el Gremi Provincial de Pastisseria, qui és l'entitat que és la que gestiona el Museu de la Xocolata, va voler reivindicar la tradició artística xocolatera de la pastisseria catalana a través d'una de les seves vessants més populars, que és la mona de Pasqua. Una mona de Pasqua que el que pretén és, en fi, a través de la figura del nou de Pasqua, amb sentit religiós, agrícola i tal, és reivindicar aquest renaixement, ¿vale? Per tant, té connotació religiosa. Això té una gran tradició a la pastisseria catalana, i de fet, totes les pastisseries catalanes, disseminades per arreu de Catalunya, s'hi poden contemplar veritables obres d'art a través de la mona de Pasqua. Per tant, jo convido a que els catalans, doncs, allà on estiguem, anem a les pastisseries catalanes i poder gaudir d'aquest espectacle, no? A banda, el museu organitza un concurs internacional de figures de xocolata, sempre vinculats amb un tema, amb l'agenda cultural o nacional o internacional, i que d'alguna manera li permet anar renovant aquesta tradició i aquestes figures, vale? Altres figures ja formen part de l'exposició permanent, com són una Pietat de Miquel Àngel amb una rèplica a tamany real de més de 400 quilos de xocolata.
Carai.
O altres obres d'art, doncs, que realment els catalans poden gaudir amb la seva visita al museu.
Carai, són prou conscients? Perquè no estava pensant en un producte que sigui tan versàtil com la xocolata, en qüestió gastronòmica, en qüestió artística, en qüestió de plaer, a l'hora de menjar-lo, i no se'n ve cap al cap.
La veritat és que per això es diuen els experts en màrqueting, que són dels productes que més massa crítica té. Massa crítica vol dir que més gent li agrada. De fet, es parla de que al 90% de la població li agrada la xocolata. Per tant, hi ha un tant per cent de gent que reconeix que el producte no li agrada. Per tant, estem parlant d'un producte que apel·la al nostre imaginari col·lectiu, apel·la a un producte que pot tenir implicacions gastronòmiques, però també artístiques, ¿vale? Que sempre, per posar a tall d'exemple, que la pintura, doncs, i els pintors més reconeguts de la pintura mundial, doncs, han recollit la xocolata com a leitmotiv o com a motiu per tant, reflectir-ho a les seves creacions artístiques, des de Goya, Zurbarán, Matisse, Dalí, etc. No? Però també en el món de la cinematografia, el món de la cultura, el món de les arts, de la poesia. Doncs, per tant, jo crec que el gran valor que té la xocolata és que trasllada i traspassa, doncs, aquest món gastronòmic i ja s'entapa i ens impregna tot el que és aquest imaginari col·lectiu a través de la cultura.
Magnífic. Parlar de xocolata és entrar en un univers tan meravellós com subjectiu, en aquest cas, perquè el que parlem és bàsicament de, insisteixo, contra gustos no hay colores, o para gustos hay colores, millor dit. És un bon moment per anar a visitar el Museu de la Xocolata de Barcelona. Paco Gil, director del museu, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Quina gana, parlar de xocolata, que ens agrada més o menys, la puresa, sobretot, va en funció del què, ja sabeu. Bueno, pero, a ver, no está mal con el chocolate, pero si abusamos de todos los alimentos, igual tenemos un problema y tenemos que perder peso, pero tranquilos. Para eso está el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. Días. Pues nos traes el mejor plan, el mejor plan de la Semana Santa para perder esos kilos que nos sobran y lucir tipazos esa temporada. Estamos hablando del plan 1, 2, 3, Enriqueta.
Claro que sí, vamos a disfrutar estos días de fiesta, de Semana Santa, y empezar después el plan 1, 2, 3, que te va a ayudar a perder esos kilitos que has podido coger, o los que ya tenías, ¿no? Porque en 3 semanas puedes perder de 3 a 7 kilos de una forma fácil y segura. ¿Por qué? Porque es un producto totalmente natural, con registro sanitario, una auténtica revolución para perder peso y bajar volumen.
Efectivamente, vamos a pautar las semanas. La primera semana es el momento de limpiar el organismo.
Sí, vamos a tomar los sobres de piña, que son los que depuran, porque nos ayudan a perder más de 2 kilos al eliminar las toxinas y regular y evitar el estreñimiento.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son prebióticos, para conseguir un vientre más plano y decirle adiós a esos michelines.
Y la tercera semana vamos a rematar con las cápsulas captagrasas.
Captagrasas, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos, también son saciantes y nos calman la ansiedad. No hay efecto rebote y no perdemos la masa muscular.
Bueno, y además, importante, ¿eh? Puedes preguntarte, bueno, ¿y yo puedo tomarlo? Pues sí, sí que puedes, porque es apto para todo el mundo, tanto si eres hombre como mujer, esto ya da igual. Si tienes diabetes, también puedes. También. Si eres hipertenso, también puedes. Y si practicas mucho deporte, pues también puedes. Y es que no es un medicamento el plan 1, 2, 3, es totalmente natural. Pero ¿cómo funciona? Además de todo esto, ¿podemos comer de todo? ¿Es fácil de hacer, Enriqueta?
Es súper fácil esas 3 semanas con los sobres y las cápsulas. Nos permite seguir comiendo porque no son batidos. Nos permite no pasar hambre, que todo el mundo quiere. Es que no tenemos que pasar hambre para perder peso, porque el plan 1, 2, 3 te ayuda a comer bien y te ayuda a perder ese peso. Así que si quieres empezar, si te quieres asesorar, el teléfono, que es súper fácil, 650-51-52-53. Y además, hoy, jueves, vamos a poner de regalo con el plan 1, 2, 3 nuestro gel anticelulítico. Es caliente, lleva rolón incorporado y cada día un masaje en esa zona que veamos celulitis, en esa zona que veamos volumen para destruirlo. Te viene gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pues así es, llama ya al 650-51-52-53 y bueno, no pierdas esa oportunidad de alcanzar tu objetivo de adelgazar, porque claro sí. Con Clinitec sí se puede y bueno, y al bajar de peso pues vas a regular un montón de cosas como el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Así que no lo pienses más, llama 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para explicarte sin ningún tipo de compromiso cómo funciona el plan 1, 2, 3 y cómo te controlan, cómo te van siguiendo tus pasos, ¿eh? 650-51-52-56, va Enriqueta, vamos a regalar las infusiones también.
Vamos, estaba esperando que me las pidieras, ¿eh? Vale. Por eso el complemento ideal, nuestras 3 infusiones, la detox, que depura, la drena, que evita retención de líquidos, y la lipo, que nos ayuda a disolver grasa, y también el gel adelgazante gratis con tu plan 1, 2, 3, que lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío. No te preocupes si coges peso esta Semana Santa, que tienes el plan para empezar el mismo martes a perder el peso en 3 semanas de 3 a 7 kilos. 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono de la salud, el teléfono del plan 1, 2, 3. Enriqueta, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte y feliz Semana Santa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bé, doncs, estem a punt de tancar paradeta darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Aquest dijous sant obrirem paradeta de migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Per què? Doncs per parlar d'una qüestió cabdal. És vacances, segurament moltes persones, ja ho estem parlant des de primera hora, és un dia de grans desplaçaments de vehicles, en tot cas, sobretot a partir de les 3 de la tarda, que és quan està previst que es desplegui aquest pla de trànsit a Catalunya. Segurament molts de vosaltres anireu a la costa. Mirarem el Mediterrani. Pensarem en el canvi climàtic, molts, igual d'altres no, però la gran pregunta, està millorant la salut del Mediterrani català? Com està la salut del nostre mar, del nostre Mare Nostrum? Parlarem amb el membre de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, el doctor Josep Lloret, que ens parlarà de tota aquesta relació del mar Mediterrani i de la salut del mar Mediterrani amb fins i tot la nostra salut i la nostra vida del nou entorn. És força interessant la xerrada, no us la perdeu, perquè ens explicarà coses que segurament ni pensàveu o no havíeu caigut en tot això. No només això, sinó que parlarem de també una qüestió també molt ecològica i que es produeix al Delta de l'Ebre. és l'alternativa al plàstic. L'alternativa al plàstic s'està fabricant al Delta de l'Ebre amb què? Doncs amb closques d'arròs. Utilitzen les closques d'arròs doncs, per fabricar aquesta alternativa al plàstic. Evidentment, molt més ecològica, eh? Això ho parlarem amb l'ideòleg d'aquesta iniciativa, el Lluís Miquel Aixendri, aquí a migdia. I parlarem, tindrem aquí l'estudi a la Natlin, que demà, Dia Internacional del Nen, presenta Waiting for You. És un tema molt esperat que, a més, el presentarà amb els Massacre Kids, que els recordareu perquè es va, el seu vídeo es va fer viral quan fent el ball del Jerusalema. Doncs amb ells el presenta. I avui no és divendres, és dijous, però també parlarem de cinema. Tot això a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a migdia, COPE, amb Pilar García Muñiz.